Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa La Redacció. Un programa amb muntatge musical de Carlos Lecegui.
No hi ha res a fer. Estan 400 anys enredarits.
Hi ha una cosa que és bé.
Estan a nivell, no els espanyols, estic parlant dels estats,
de l'estat,
estan enredarits.
Si ell també és espanyol, si ell també és espanyol.
Per cojones.
Si és que no, per cojones, no, perquè ha nascut a Espanya.
I tens el carnet i romà.
No, tens el carnet d'identitat espanyol.
I què té a veure?
Si vols viatjar, tens el passaport espanyol.
Perdona, jo, saps el que sóc jo?
Que ho digui amb un carnet.
Saps el que sóc jo? Fins que no canviï.
Perdona, saps el que sóc jo?
I coordinació de Carles Díaz.
El que em sento. I si em sentís dona, encara que tingués pene, seria dona. Malgrat el que tu pensis.
No, però...
Per favor, tu m'has de dir el que jo sé, el que jo sóc, sóc el que vull. El que... No, no, perdona, deixa'm acabar. Sóc el que jo lliurement escullo. I no hi ha ningú, ni tu, ni cap estat espanyol, ni la mare que el va parir, que m'hagi de dir a mi el que jo sóc.
Sí, un clàssic, un clàssic de l'Òscar Cardona i els debats. Ara l'enyorem a l'Òscar Cardona. Hem de convidar algun dia al programa perquè tornés a venir, no?
I fer... Podríem convidar el dia de la transfòbia, per exemple.
El dia de la transfòbia.
Perquè justament també parla d'això.
Exacte.
Cap DNI li ha de dir el que sóc. I el que és?
Vinga, el que és 23 de maig de 2025, edició número 35 d'aquesta redacció 2.0. Avui, aquest divendres, que, bueno, coses a destacar d'aquesta setmana. De fet, dilluns ens va visitar, atenció, el Marc Ribas.
Estem en aquest joc de cartes estiu en el que busquem les millors tapes del Vallès i hem vingut a Castellà. Què té Castellà? Què no es perd a mi, Castellà? Va, primer, suposo que Can Casamada i la mongeta del Ranxet. Ramon porta mongetes de fa molts anys i seria la cosa més pes. Després la M, que té l'únic perruquer, que jo hi he vingut durant molt de temps perquè la meva perruquera durant molts i molts anys, i ara, doncs, per qüestions de feina i de més, anar i venir de Terrassa aquí a Castellà, malgrat que siguin 25 minuts, doncs no és tan així. I després el gestor, i el Jordi, que també és de Castellà. I això seria el vincle amb Castellà, a part del programa que farem avui.
Això va ser, penso que sí, el dilluns, ja estàvem una mica sota avís, que vindrien. Però no podem dir, no. Es veu que no es pot dir res.
Res.
És a dir, ja està com... Hi ha un secret aquí que no es poden dir les coses.
Vull
dir,
un segrest de cartes.
Segrest de cartes. Segrest de cartes.
No es pot dir absolutament res. Ni què ha participat, jo encara no ho tinc clar, de fet.
No, tot i que la gent ho sap tot, perquè, o sigui, el comentari que hi ha a la publicació de l'actual, a l'Instagram, ja tothom ja diu on era, etc.
Sí.
Però nosaltres no ho direm, perquè
tu,
ho tenim...
a un bar, un seguit de càmeres i aquest senyor...
Què fan aquí, no?
Que no van a dinar.
No, exacte.
Podrien.
Però no. Però... Bueno, de fet, dinen, crec, no? Peus de porc, normalment, però...
Sí. A més, està aquell plànol, no?, d'explicar qui és aquesta persona davant del seu propi local.
Exacte, sí.
Això la gent no haurà vist, també, claro.
La gent no sé. De fet, em consta que l'Òscar Cardona, que escoltàvem fa un moment, va passar per allà avant i també ho va saber. Escolta'm, connectem amb la Marina Antúnez, que la tenim per aquí, que ella va ser qui va parlar amb el Marc Ribas, el va tenir allà a tocar, diguem-ne, El va tenir... Marina, estàs per aquí?
Aquí estem. Marina. Sí, estava aquí.
Escolta'm, per què no cantes aquella cançó que estàs cantant avui quan he arribat a la redacció? Va, vinga, va.
És que no me'n recordo quina era. Sé que era un bolero.
Sí.
El sentirem, eh? Més tard el sentirem a l'informatiu migdia.
Ah, perquè l'has cantat per l'informatiu o què ha passat aquí?
Claro.
Com que l'has cantat per l'informatiu?
És que avui faig una notícia musical a l'informatiu, sí.
Escolta, m'agrada això, les notícies cantades, per què no?
Claro.
Més felicitat.
Serà la meva veu, també t'ho dic. Serà la veu d'una coral que ho fa més bé que jo.
Ah, era aquesta, potser? Los que son pocos serán tuyos también
si tú me dices bien. Ah, sí, si tú me dices bien, exacte. Sí,
com és? Com fa?
Si tú me dices bien. Felicidad.
Aquesta és una altra. Si ven, llavors, quin era? Era aquesta o no la que cantaves aquest matí?
Si tú me dices ven, lo dejo todo. No, 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 no.
Te saps la lletra, te saps
si
la lletra.
Si tú me dices ven, no, no. La resta de lletra...
A veure, llavors, el Marc Ribas, si et va dir vida, ho vas deixar tot, perquè... Justament vas anar petant bé ell, eh? Oh, vas deixar-ho tot aquí, la redacció, vas sortir corrents, mòbil en mà, a parlar amb el Marc Ribas. Com va? Explica'ns, com va ser la cosa? Aviam, Marina, explica'ns.
Doncs, a veure, jo ja m'ho estava treballant des de primera hora de matí, eh?
Sí.
Perquè jo ja vaig anar-me'n cap al lloc, que no diré quin és, a veure què estava passant, cap a les 9... Quarts de 8, a les 8, quarts de 9 ja hi eren. Llavors vaig parlar amb els tècnics primer, per saber que tindria l'autorització. I vaig dir, ei, qui és el director d'aquest tema?
Qui mana
jo,
aquí?
Vale, exacte, qui mana aquí, no? S'ha de parlar amb el que mana, perquè si no... Després em va... Ui, però el Marc no arribarà fins a quarts d'una, no sé què...
És l'estrellita, l'estrellita arriba una mica més tard, clar.
No cal, tampoc no cal que arribin tant d'hora, no? Perquè la cosa tècnica ja la fan altres persones. Bueno, jo després vaig tornar a marxar. Al cap d'un rato vaig sortir a buscar els diaris. Vaig tornar cap allà, a veure, treure el cap, jo a fer el xafarder, a veure com estava anant. Encara estaven muntant, però ell no hi era. I quan vaig arribar aquí...
A la tercera...
Va arribar un senyor Carles Díaz... I em va dir... Ei, que he vist allà...
He vist allà un grapat de músculs enganxats a uns ossos, i hi ha una persona.
I vaig dir... Catxis, ja hi és. Catxis, doncs res, jo cap allà... Mòbil en mà, o sigui, l'iPhone, la gravadora, tot l'equip, perquè, clar, el que heu vist és el vídeo, però després li vaig fer un àudio així llarguet per poder fer la notícia. Res, me'n vaig cap allà, sí, ell per allà, passejant, anar saludant a la gent, bueno, com fan les estrelles.
Anava saludant a la gent que creuava per allà, per,
sí,
per la...
Sí, bueno, de fet, primer em saludava a mi la gent, perquè volien saber què passava, i clar, com que molta gent... Va passar l'Òscar Cardona, que heu posat fa un moment.
Sí.
Va passar per allà davant, què està passant, no sé què. Jo, doncs, pues, mira, tal. Després va passar el Manel de Silva, també, què està passant. Llavors va passar la Pepi, que és una altra, clar, com que la gent em reconeix, doncs m'aturaven a mi per que els expliqués què estava passant.
Ah, diguessis el què, eh?
Sí, o sigui, era la famosa a l'ombra, saps? Yeah. Jo era la famosa a l'ombra.
Llavors, Marina, com és ara, tu que vas estar al costat d'ell, com és el Marc en les distàncies curtes?
Doncs el Marc, jo crec que té una cosa que és que sempre és igual, no?
És igual...
Sempre és igual. Sí, és com així, dicharachero i tal, però té com una mirada que la té perduda, però alhora s'enrotlla com una persiana. Llavors, té els mitjans molt dominats, això és veritat.
Aquest és el Marc...
Estàs ganivet. Com es diu això? Afilar? Com es diu el ganivet?
Esmolar.
Estàs esmolant ganivets.
Esmolant ganivets, que segurament és com venia el Marc. El Marc, el col·lega, eh?
El tio, jo diria, el tio no és intel·ligent, és llest, que és diferent.
Apa! I venia... No sé... Venia a sucar el xurro aquí a Castellà? O...
No.
Venia a treballar, clar.
Venia a treballar, sí.
Jo tinc una...
Però si està casat i té dues filles, aquest noi.
És veritat. I, escolta...
Bueno, que no vol dir res, eh? Que no vol dir res.
Ja.
Ojo, que acabo de pressuposar coses que no.
I què tal? Tenia
no, no, és veritat, vull dir, a veure...
I realment té els músculs durs com un ostre, o no?
Té els músculs, sí, com un ostre.
A veure...
També diré que no són els que m'agraden a mi.
La pregunta és aquesta, Marina.
Sí.
Va haver-hi contacte físic, sí o no?
Hombre...
El vas tocar?
El vaig tocar. El vaig abraçar...
Ui, home...
Ja està.
Quin grau d'intimitat tens tu? És a dir, el coneixes d'abans o va ser la primera
vegada? Claro. És que ja el conec, aquest noi.
Ostres!
Sí. Jo el conec de fa... Hosti, potser et diré 15 anys.
D'abans que sigui ell.
Exacte. Abans que fos un famós... Ja el vaig conèixer. No us diré com ni per què.
No.
Bueno, cosa
no
de la vida.
No
la vida
cal.
Es va creuar.
La vida, exacte.
I una altra cosa molt important, i potser a jo no li interessa. Però a què fa olor el Marc Ribas?
Ostres.
Perquè la gent que no l'olora des de casa.
No, jo tinc un conegut de la meva parella, diu que els catalans fem olor a all.
Sí?
Això deia la Victoria
no fa olor, però es posa cremites, això sí.
Es posa cremites al Marc Ribas,
Però fa olor a crema del Mercadona?
No.
És un...
Crema...
Aquest és molt pijo, perdó. Bueno, sí, és pijillo com per agafar cremes que no facin olor.
Claro.
Saps?
Home, es veu allà amb la pell cuidada. Com es diu aquest?
Com aquell
nom que van posar els homes, meta... No.
Metrosexual.
Metrosexual.
Però la pell era... Bueno, interessantíssim el tema, eh? Com era la pell? Com era el tacte, el Marc Ribas, no?
Doncs era tersa.
Era tersa.
Era tersa i tendra. No, tendra no gaire, ja, eh? Perquè ha passat el temps, també, per ell, eh?
Aquell li ha donat la volta al pernil, també, aviam.
Sí. El que té és que cada vegada va més tatuat. Això sí que ho vaig veure.
Veus?
Va començar fent programes amb els braços com normals, després hi ha un, dos, tres i...
I això quan sortirà?
Això a l'estiu, no, Marina?
Sí, dia concret no se sap, però juliol... O sigui, compta juliol perquè em sembla que després a l'agost ja acaben. Hi ha 5 programes Clar, si en fan un per setmana, en una d'aquestes 5 setmanes, però no ho sé exactament.
Però aquí ja s'ha fallat i tot, és a dir, ja hi ha guanyador
d'aquest
concurs.
Es van entregar els premis aquí a l'Espai Tolrà.
Ah, sí?
Sí. Al cap de 3 dies. Això es fa seguit.
Sí. Sí.
Graven aquí. Sí. Graven a Sabadell, en aquest cas, i a Sant Cugat, que són els 3 que participaven.
Ah, aquí
era el que buscaven?
Buscaven la millor tapa el millor restaurant de tapes del Vallès.
Val.
I al cap de 3 dies doncs, van tornar a Castellà i a l'Espai Tolrà van fer l'entrega.
Ah, clar.
Però, clar, tampoc no puc dir que res.
Ah, tu ja saps
van tirar
va
les serpentines i tot.
I tot. I això, hi ha una pregunta que tinc ara, que llenço aquí a l'aire. Aquestes serpentines, diu, això, el confeti
sí,
aquest,
no? Confeti, sí, confeti brillant.
Aquest confeti, no sé. Qui el neteja? Perquè jo miro el programa
exacte.
I veig que van allà pels pobles, van allà, festa, gerinó, saps? I vinga, comença
a llençar. El Marc Riba segur que no, ja t'ho dic.
Ell segur que no, però ho fa la productora o atenció,
o ho fa la brigada. Clar,
o ho fa la brigada, perquè això em fotria. Això, sincerament, ho dic ja...
Diner públic.
Avís a navegants, això em fotria que veniu aquí els de la tele, que feu anar uns pressupostos interessants, i després allà aneu embrutant tot i ho deixeu així tal qual, eh? Això, amb qui hem
home,
de parlar per saber-ho?
Home, jo m'imagino... No sé, ara mira, potser em poso de peus a la galleda, però jo crec que la productora ho deixa net.
Vale,
no?
La propera setmana, quan vingui el company, li preguntem.
D'acord.
El Marc Ribas?
No, el... No, és que no pesques una, Carlos? No. Bueno, ja està. Ho esbrinarem,
doncs,
ja està.
No. Molt simpàtic. Sí. No, és molt simpàtic, el Marc Ribas. Molt simpàtic.
Sí. Ja ho sembla, de fet.
Sí.
La tele,
i tenia veus. Contactes amb l'Eve. Aquí, la compartim. El Marc Ribas i jo tenim una cosa en comú.
Què? Perruquera.
La perruquera. Bueno, ara ja no. Aquí, l'Eve.
Amb l'Eve, la perruquera.
L'Ina, de l'únic.
Ah.
Aquí al carrer una mica més
amunt.
Sí. Llavors, tot i que ell ja no hi va.
No.
Ell ja no
hi va. Perquè diu que, clar, estan a Terrassa, no.
Després el Ramon Casamada i el Jordi de...
No, i el Fernau.
Jordi Assessor.
Jordi, no?
No sé si és el Jordi que ens vindrà ara, que
tenim el Jordi Fernau. Va dir Jordi.
Ara li preguntarem.
Va dir Jordi, va dir Jordi. Bueno, jo li vaig preguntar, dic, el Fernau, sí? I em va dir, el Jordi. Aleshores em vaig quedar...
El Jordi, perquè no tinc ni idea de com es diu el cognom.
Sí. Sí, no
ara
ho vas saber.
Ara li preguntarem. Portem 20 minuts parlant del Marc Ribas. No passa res, ja està. Però mira que ja ha passat coses a Castellà aquesta setmana.
Home,
no
sé han si... passat coses, eh?
Sí, tens per aquí el Jordi Rius? Està lliure el Jordi perquè, sí. Per poder-nos explicar una miqueta com...
A veure, sí, sí, el tinc
sí,
allà.
Sí, actualitat. Actualitat, la portada de l'actual.
La portada de l'actual, sí. Gràcies, Marina, per cert, gràcies.
No, el Jordi Rius.
El Rius, sí, el Rius. Quin altre Jordi hi ha? Ah, no, clar, el Jordi Perrenau està fent cua.
Està fent cua aquí.
Quin lío de Jordis portem avui? Tu ets el Rius, oi?
Sí, i el Jordi Perrenau també t'està esperant,
eh? Sí, és una indirecta, com que... Si de cas ja pot anar passant, el Jordi
Perrenau. Ah, doncs Jordi Perrenau ja pots anar passant, sí.
Següent.
Això no pot ser més casolà, eh?
Esto, sí.
No pot ser més casolà.
Esto es com aquella sèrie de Telecinco.
Home, així ho resoldrem. Jordi, què tal? Ens hem fet un lío de Jordis, ara?
Sí, és el problema de tenir tant Jordis.
Espera, Jordi, Rius, deixa'm un momentet, sí. Que li pregunto al Jordi Perrenau, de l'assessoria Perrenau, si ets el Jordi del que parla el Marc Ribas. Tu ets el... Ets
sí, la, sóc ets, jo.
Epa, sí, sóc jo.
Aquesta, des de dilluns, m'ha preguntat...
Ah, sí?
200 persones.
Sí, ostres.
Sí, és curiós, sí.
Sí, sí. I bé, el Marc, tu també el coneix, llavors.
Sí,
escolta, tenim aquí un... entre la Marina i tu, no? Al final ja serà com de la casa, el Jordi... Ai, el
Marc Ribas.
El Marc Ribas.
Home, compartim el mateix perruquer.
També.
Perruquera.
També. Sí, sí.
Jo no, compartim, jo no.
Tu no.
Bueno, perquè deus anar a una altra.
Exacte.
Sí, sí, no, jo no.
Hi ha gairebé més fleques que perruquers. No, més perruqueries que fleques.
Jo, els perruquers amb mi, pobrets, tenen
poca
feina.
No tenen molta feina amb tu, eh? No em deixes caure per allà. Un momentet, Jordi, que parlo amb l'altre Jordi, perquè això ens està casant el que hi ha a la portada. Perdona, Rius. És que se'm fa estrany dir de pel...
Molt bé, Díaz. Doncs vinga. Com sempre, fa una setmana, bueno, aquest diumenge farà una setmana, va haver-hi el plec de Castellavell, i llavors dediquem la foto de portada a la plec que va tenir com un dels coses novedoses, és la presentació dels dos nous gegantons de l'ETC, que es diuen La Terra i l'ETC.
És com una mena d'ET extraterrestre, sí.
Exacte.
Està bé, m'ha agradat el nom, eh? L'ETC. com l'ET extraterrestre, com claro. La peli, no?
I de castellà.
I que és un... Bueno, ja mira la foto.
Un extraterrestre de castellà.
Sí, és un extraterrestre, és que unes, no sé, unes antenes. Sí.
El típic extraterrestre, els dibuixos animats, verd amb antenes i els ulls a dalt.
Espera, faig un incís. Això no seria un oxímoron? O sigui, no pot ser un extraterrestre de castellà, perquè llavors seria terrestre, perquè castellà està a la Terra, que jo sàpiga, no?
No, perquè és un extraterrestre que viu aquí.
Ah, que viu aquí, vale, que està empadronat, diguem-ne.
Està empadronat, tot i que va néixer...
Fora.
Fora.
Fora. A altres territoris.
Vale, jo
no coneguts.
Molt bé. Sí. També recollim el cas d'aquesta mare que no pot contactar amb la seva filla des del...
28 de març, 28 crec
de març,
que era, no?
Sí. I que suposadament la filla està amb el seu pare al Caire des del 2 d'abril, la Sabrina Bandeira, que és la seva mare, i que està fent tota doncs, una campanya i tota una visita als diferents mitjans per renunciar al cas, que és un cas de sostracció, que en diuen, pel seu pare, que l'hauria portat a Egipte sense l'utilització de la mare en contra de l'acord de custòdia assignat a Espanya. També recollim, ja n'heu parlat, doncs, del Marc Ribas, que ha gravat a castellà un capítol del Joc de Cartes d'estiu, i que, a part de gravar davant del local en qüestió castellà en què participa, la final... potser ja n'heu parlat, això.
Sí, sí, ho hem parlat.
Ah, n'heu parlat.
Sí,
hem parlat no cal que digui
20 minuts podem parlar del nom.
Clar, és que no hi era jo en aquests moments.
Ja, ja.
També, i deixem acabar una coseta més, que a una pàgina dedicada a comunicació de tota la ràdio, parlem de que s'acosta a la gran final del Quim Cacau, de Ràdio Castellà, el fem dimarts que ve, per cert. Gravem, per això. I també hem tingut un guardó per les Rondalles de Catalunya, que és un espai radiofònic promogut per la xarxa i que nosaltres hi col·laborem.
Mm-hmm. Molt bé. A la final del Quim Cacau tirareu confeti, també, d'aquests?
No hi ha pressupost.
No hi ha pressupost. Si no l'he de recollir, jo.
Una cosa és 3CAT, que estaria aquí dalt de tot.
Que té confeti.
És que si començo a parlar de 3CAT, no acabo, No acabo.
Molt bé.
Una colla de... Bueno... Són quatre, al final. Si us reparteixen, és un pastís gegant.
Són
i entre quatre, va, vinga, anem fent nosaltres allà. Tu vas allà, escolta, mola, que jo tinc una idea aquí. Vés a... Els hi tinc mania, Jordi.
Ah, sí?
Sí, ah, no sí, tinc experiència, jo, al 3CAT, Déu-n'hi-do.
No havia notat.
Sí, sí, he tingut experiència. Bueno, i tanquem, Jordi, què més? O ja està?
No, ja està, més
ja està, doncs
sí.
Pues moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, que vinga, adéu. I quasi que em canviaré la sintonia i comencem amb l'entrevista, Carlos, si de cas.
Sí, clar, endavant.
Vinga. Canvi de to, no? Sí. Ens sent com relaxat de cop, no?
És que s'està molt bé aquí.
Sí. Estàs bé de temperatura,
sí,
Jordi?
Sí, fantàstic. Sí.
Aquí a l'assessor del Marc Ribas se l'ha de tractar, com se l'ha de tractar. Vull dir que...
Bueno, i de moltes altres persones, que tots els meus clients són molt importants.
Sí, però hi haurà alguns que seran més complicats que d'altres, no? Entenc, també.
Sí,
però...
sí.
I no una persona...
No és el cas.
No, dic que una persona que treballa per 3CAT és complicat, la seva gestoria, diguem.
Ah, no, bueno, home, bueno, jo no parlaré professionalment del Marc, no, lògicament, ni de cap client en concret, no? Però, vull dir, home, jo la relació que tinc amb ell és excel·lent i ell és una persona molt carismàtica i molt bé, sí, cap problema.
Que tu deus conèixer... És que, clar, que no sé si dir-ho ara.
Sí, però això no ho dirà perquè això és secret professional. Tu deus conèixer
no,
xifres.
Tu pregunta.
No, més que xifres...
Que, ara... bueno,
que no contestaré.
No, sí, tu deus conèixer els secrets de la gent.
Ah,
sí, és veritat, sí. Sí, clar, home, aviam, nosaltres toquem temes econòmics, temes personals, i sí, sabem moltes coses, però bé, és un tema que ho tenim molt interioritzat, no? Vull dir, és no sé, no? El metge, doncs, que el forense, després té molt interioritzat, no? Treballant...
Clar, però aquí, però no tens un punt de curiositat de saber... A veure, què està guaita aquest que té...
No? T'hi acabes acostumant, és... Aviam, home... El Marc, a mi, és que a més el Marc...
No, per exemple,
a mi m'agrada el tema, jo soc dels que li segueixo els programes.
Ah, sí?
Sí, a mi m'agrada, no?
Home, és que és bo.
I el seu restaurant es menja molt bé.
Ah, hi has anat, també?
Sí, home, però és que, bueno, els tenim aquí al costat.
A Terrassa, no?
A Terrassa, es menja molt bé, a més cuina de proximitat i està molt bé, sí, a més, ell promociona molt les ganxetes del ganxet i, no sé, es menja, els que hi ha anat, doncs es menja bé. I, bueno, ja no sé per què t'ho deia tot això.
Bueno, parlàvem en general dels secrets de la gent i...
Bé, no, clar, sí, tens, home, clar, és que sempre, en repeteixo, però és que tots els... gairebé amb tot el que ens relacionem hi ha els impostos per entremig, no? Amb el que guanyem, amb el que perdem, si ens divorciem, si ens morim, si ens naixem, si tenim discapacitats, clar, llavors, si acabes coneixent moltes interioritats de la gent, sí, forma part del nostre... Home, molts cops jo sempre dic que el despatx és una miqueta confessionari, també.
Ah, també, eh?
Sí, la gent també, doncs bé, es desfoga, ens explica els seus problemes, perquè molts cops, clar, estem per solucionar problemes.
Sí, el que passa és que els problemes que et porten no es solucionen amb dos paranostres.
No, per desgràcia, però bueno, però nosaltres estem, doncs, bueno, jo sempre dic que som una empresa de serveis i estem per ajudar tot el que puguem. I lògicament, doncs molts cops els problemes són econòmics o són fiscals o són o laborals i, bueno, i això és pel que estem. És per el que estem una miqueta.
Però hi haurà perfils que seran molt més complicats de gestionar que d'altres, no?
Sí.
Seria el top, allò de... Saps allò, client que entra... Mira, jo faig això, ostres... I allò que, bueno...
Bé, és que depèn, és que...
Una pista.
No, t'ho sabria dir. T'agafes i dius, una empresa, comences, volem fer unes fusions i unes absorcions entre altres empreses, o les... El tema, que això ja no hi entrem, eh? El tema de les OPAs...
El que porti la OPA del BBVA i el Sabadell, aquest deu estar...
Sí, aquests són els grans despatxos. Aquests sí que...
Ah, sí,
aquests no vindran aquí.
hi ha com categories de...
Sí, lògicament.
Hi ha uns que són més com el médico família, diguem-ne, no? que podria ser vosaltres, poder, no? Que
més propers i tal, hi ha els grans despatxos que, bueno, que estan a la capital i que, bueno, aquests... són els que tenen... els que només que vas allà a dir bon dia i et costa 300 euros.
Clar,
entrar per dir bon dia.
I a sobre...
Que minut per minut i, les, bueno, i apliquen tarifes importants per minut, sí.
Però allà no, clar, no hi ha la proximitat aquesta que tu vas aquí i dius, com deia el Marc, el Jordi, saps? No ha dit ni el cognom, el Jordi.
Sí.
No?
Sí.
Aquesta relació que hi ha, això és, diguem-ne... despatxos com el vostre, que estan a peu de carrer, no? que tracten amb gent de carrer, diguem-ne.
I el tarannà del despatx, també.
Ah, sí, també? Sí.
Nosaltres, jo considero, som un despatx proper. Jo sempre dic... Bueno,
home, si tu ets al capdavant i tu ets tu, i com ets tu, diguem-ne, pues ja es nota que ets proper.
El meu equip i jo. És a dir, clar, tens tot... Aviam, jo sol no podria fer res. És a dir, si tu depens d'un equip... Yeah, i bueno, nosaltres, jo estic orgullós del meu equip i crec que som gent que de lo que potser tenim bosc que som propers i que estem jo un client té un problema i a mi me'l passa una miqueta. Que això és un problema personal que tinc jo, eh? Un problema personal que tinc jo.
L'arrossegues tu, clar, jo...
Llavors això potser fa que nosaltres, doncs, bueno, ens impliquem molt, intentem, i penso que això, bueno, potser és part del nostre... entre cometes prestigi que et puguem arribar a tenir.
És a dir, tu quan acabes la teva jornada t'emportes a casa coses? Vull dir, no dic feina...
Sí, no, problemes. Sí, problemes.
Ostres,
sí.
No hi he pensat mai, això.
Sí, ens portem problemes i jo sempre dic que molts cops els resols dormint, a vegades, els problemes.
Ah, sí?
A més, una vegada m'ha passat jo abans, tenia una llibreta al costat del llit perquè em despertava i dic, ostres, mira... Podem enfocar-ho així, sí. Hi ha una lucidez.
Sí.
Mentre, doncs, a mi m'ha passat diverses vegades i estàs ofuscat buscant una solució i en un moment, no sé si és perquè desconnectes, fas una altra cosa i en un moment de mig desvers, ostres, però sí, podem fer-ho així. I és una molt bona idea. I jo ja et dic, tenia la llibreta, ara doncs, potser és més fàcil, tens l'iPad, això ho graves i ja està. Però sí. I, bueno...
A mi, mira, fixa't, jo vaig fer... justament a TV3, vaig estudiar i tenia un professor que em deia, mira, per fer això tens 20, 40, 70, 100 camins diferents per arribar a fer allò, saps? Un producte audiovisual, no? Tens maneres de fer diferents. També passa el mateix llavors amb vosaltres, és a dir, per arribar a...
Bueno, has de veure molts cops, que fer moltes coses, però per exemple, quan si parles d'una cosa, d'una persona que té un problema sobre la migenda greu, que li reclama molts diners, però has d'analitzar el problema, has de veure quines solucions hi ha, llavors a vegades no és fàcil veure... I a vegades inclús et pots arribar a bloquejar, no? És a dir, llavors dius, ens hem de a vegades apartar una miqueta i dius, bé, mira tu des d'un altre angle i quan ho veus, a vegades, no sempre, és a dir, però més d'una vegada que llavors, ostres, això no sé com arreglar-ho, és a dir, no sé com poder solucionar-li aquest problema a aquesta persona, doncs, i bueno, ja dic, diverses vegades, i recentment em va passar un cas que vaig dir, mira, feia temps que no em passava d'estar dormint, i dic, ostres, però si he de fer això. O a la nit pensar, ostres, que no havia pensat en fer un tema que havies de fer. I penses en aquell moment de nit, que no sé per què, és una cosa, no sé, és que no ho he entès mai.
Que curiós.
I deu haver alguna cosa dintre, sí. Sempre fa run, 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 no t'havies de fer això, que no ho vas fer, i de cop i pam, a les 5 del matí, pim, ostres, ui, que havia de fer això, o que havia de... No sé, això m'ha passat diverses vegades.
Sí, que complicat tot plegat, eh?
Bé, és complicat, el nostre és complicat, sí.
Sí, sí.
Ostres.
I s'ha complicat més aquest any? És a dir,
no,
ara,
amb la renta, sí, entrem, no, aquest any la renta és bastant... Es portem uns anys amb molt plans.
Ah, sí?
Sí, perquè bé, jo crec que és una miqueta la conjuntura política. No, no hi ha les suficientes majories per poder fer unes determinades reformes. Llavors estem... Clar, hi ha una llei que, clar, per reformar-la... clar, primer el govern ha de fer el decret, però això s'ha d'acabar aprovant pel Parlament. Si no hi ha les majories suficients, costa molt de... Hi ha d'haver-hi consensos, no? I potser no hi són. Hi ha molt pocs canvis, realment, molts pocs canvis molt... Per exemple, l'obligació de fer la renta pels que tenen més d'un pagador, pues ha passat de 15.000 a 15.876. Ja està, això és un canvi. Llavors, és un canvi. Bé, tècnic, no sé, molt... a què presumeix aquests 876, suposo que potser és tema d'inflació per adequar una miqueta. Hi ha alguns canvis a nivell dels lloguers que s'ha intentat, doncs, oferir més, no deduccions, sinó reduccions en els lloguers que s'hagin fet nous a partir del 24 i que hagin reduït un 5% l'import del lloguer.
O sigui, els que tenen el pis i el posen al mercat, diguem-ne, que si ha baixat el preu.
Exacte, baixar un 5% doncs implica tenir una reducció que abans era del 60, ara és del 90. És a dir, s'intenten fer polítiques d'aquestes a nivell d'habitatge, que és un problema greu que crec que tenim, i llavors es dius, bueno, donem facilitats o més deduccions fiscals en els propietaris perquè baixin els preus dels lloguers en zones tensionades, que Catalunya és tota Catalunya zona tensionada, i ets aplicat unes reduccions, del 90%, si el propietari rebaixa un 5% el que venia cobrant l'any 23, no? Per exemple, és... Però són canvis així molt, molt, molt de pinzelleta. Bé, hi ha les ajudes per la gent que ha cobrat de la dana, doncs per les indemnitzacions de la dana, doncs, perquè no hagin de tributar, i poca cosa més, allargar les deduccions per eficiència energètica un any més, però no hi ha grans canvis. Nosaltres això ens va bé, també.
Ja t'anava a dir això, justament, no? Si no hi ha canvis, és millor per vosaltres.
Sí, perquè no t'has de canviar el xip, que sempre costa, no? Tens unes inèrcies i, clar, i quan a vegades veus ara una cosa que es feia d'una manera, es fa completament d'una altra, ens acaba costant, perquè tots els impostos que hem fet estan vius durant els últims 4 anys. Vol dir que, clar, en qualsevol moment pot venir l'agència tributària i fer-nos una revisió d'una cosa de la renta del 22. Llavors, clar, has de continuar tenint present... Ja sempre dic, ara estem al 25, ara hem de tenir present la normativa del 25, perquè ens afecta el dia a dia. Però ara estem fent la renta del 24.
Ja, exacte, sí, sí.
Es materialitza, no? Pues sempre has d'estar amb aquests canvis constants, no? Que a vegades ens fa que ens costa, ens costa.
Dius que es manté força igual, diguem-ne, els últims anys.
Sí.
Jo tinc... Ara faré anar coses que he escoltat, no recordo on, però és possible que l'administració estigui fent més requeriments, s'estigui investigant més, a dir, potser...
Moltíssim més.
Ah, sí?
Sí. Bé, sí. Jo crec que són les eines informàtiques, és a dir, ja no ho fa l'administració, ho fa...
És un no és un dissenda, un senyor dissenda que diu, vaig a per tu, no? Que és
no és així. Són les màquines que, clar, tenen tanta informació que tots volquem constantment, reben informació per tots. Clar, llavors, doncs, tenen bons programes de creuament de dades, que a vegades tampoc tenen del tot depurats, no? I, clar, això fa que això, doncs, bueno, dius, tu, no, hi ha alguna cosa que no enquadra, i ja està, llavors surt la carteta automàtica. No l'ha fet cap persona, aquella carta. El que llavors l'ha de gestionar, sí, que l'ha de gestionar una persona qui et revisarà aquestes incidències que tenen. Ja estan canviant el model de carta, que està molt bé, perquè abans deien no se han detectado incidències, no, errores i omissions, i clar, si no et ve, escolta, que m'has fet, que m'has fet. Escolta, no, t'he fet, jo, t'he fet. Bueno,
ah, bueno, clar, tu com a gestor tenen que m'has fet.
Ens hi trobem, ens hi trobem, clar. Si tu, sí, sí. Jo t'he fet la renda i s'han producido errores o omissions en su declaració. Dius, home, que m'has fet errors, no has fet errors. Aquí simplement estan, jo què sé, mirant que tu els hi ha una informació. Ara, aquest any, hem vist una cosa que ens ha sorprès, que està sortint unes informacions de gent que diuen, vostè, com a hereu de... Potser ha heredat una finca. Ens està sortint una informació.
Potser.
Potser, sí, potser ha heredat una finca. I ara, l'última que vam veure ahir, és d'un senyor que es va morir, doncs, i feia 10 anys. Es havia mort la persona, feia 10 anys, i ell havia heredat, tenint 14 anys, aquella finca, uh-huh, i la va vendre quan tenia 15 o 16, i li surt ara que et té vora 30. Per què? Doncs perquè igual el catastre no s'ha actualitzat el titular d'aquella finca i sortia a nom d'una persona difunta, que ells saben que són difunts, i pensen, aquí deuen ser els hereus, i els envien cartes d'aquest tipus. Vull dir, això és una cosa nova que hem rebut sense saber-ho, inclús gent que ha mort aquest 2025 i està rebent amb les dades fiscals del 24, diu, potser ha heredat, escolti, bueno, heredaré, però no. Si heredo serà el 25, no el 24. Perquè gent que té tanta quantitat d'informació, tanta, que, bueno, que només han de tenir, entenc que els informàtics, bones eines per creuar dades, i per això surten tantes cartetes d'aquestes tan maques amb una cosa negra davant, que no són cartes d'amor.
Ja veus que posa ministeri, no? O així,
sí, bueno, sí, bueno, sí, són cartes que ningú se n'alegra gaire de rebre-les.
Estaria bé que fos una carta d'amor, no?
Sí, estimada contribuyente.
Estimada contribuyente, un cor rosa.
Aviam, jo sempre explico, igual us he explicat, perquè ja fa anys que estem aquí. Jo recordo quan estudiava, tenia un catedràtic que un dia ens va venir indignant, no? Diu, he recibit una carta... Era en aquella època, jo soc ja gran, era tot en castellà, no? He recibit una carta en què me dicen que soy un sujeto passivo. Jo no soy ni sujeto ni passivo. Què s'han creído? I era un catedràtic important de la... d'Hisenda. Uh-huh. També, i diu, bueno, és que, clar, parlem d'això, del subjecte passiu. Clar, si tu comences a parlar del senyor subjecte passiu, o, per exemple, les cartes que et diuen... Això també, que ens costa, una vez revisada su situación, no procede a regularizar.
Vale, això què significa?
No procede a regularizar, sí, és bo, és a dir, perquè et diuen, et vull regularitzar, però una vez revisada no procede a regularizar. Digues que està tot bé, ja està.
Ah, ja està, exacte.
I no digues no procede a regularizar. Això a vegades els assessors diem, home, canvieu el llenguatge, feu un entenedor. Ah, tu, al principi, clar, el primer cop que van començar a no procedir a realitzar és que estàs pensant d'una negativa passiva, no? És una noble negativa. Posa, está todo bien, oiga, señor, que lo hace bien.
I estimado...
I ara ja no diuen sujeto passivo.
Què diuen ara?
No, estimado contribuyente.
Ah, diuen això?
Sí. Però també es podia personalitzar, senyor Jordi Perarnau. Uh-huh. Ya está. Creiem que... I no diguin que s'han detectados, que s'han detectado errores... No, pues digues, escolta, mirem, no sé, canviar una miqueta, perquè és molt negatiu i agressiu. Potser també estan acostumats, no? Sempre d'això ve dels captadors d'impostos antics, que anaven a l'època feudal, no? I qui no pagava l'atollinaven, no?
Clar.
Això deriva, no?
Ja.
Deriva d'això, no? Ningú paga els seus impostos amb alegria.
Bueno, a Dinamarca diuen que sí.
Potser sí. Potser sí, home... Com deien també, és que els impostos hi són, i seran, i quan naixem hi ha... Això em sembla que ho deia... No sé què ho deia. Deia que hi ha dues coses segures, que ens morirem i que pagarem impostos.
Lo de més
pot ser completament... Pot passar qualsevol cosa. Però dues coses són segures. Que ens morirem i que pagarem impostos.
I que pagarem impostos per morir, també.
Bueno, això a part, però també perquè és un acte, també. Però mentre visquis, pagaràs impostos. Mhm.
Anaves a dir alguna cosa, Carlos?
No, això de l'argot de les empreses, cada nínxol, diguem, té les seves paraules, que està bé. Aquí diem l'MP3, quan encara...
Ah, això,
sí. El llançat, la noti... El Carles ve avui, és una cosa que també diem molt aquí. però...
Encara ha arribat?
Encara ha arribat. Quan ve avui? Bé, a quina hora ha arribat?
Quina hora és?
Jo ho sé, el tio. Vosaltres dieu això del contribuyente...
Sí,
hi ha paraules que no s'entenen.
Sí, nosaltres sí, parlem a regularitzar i aquestes... Bueno, sí, és veritat que també t'acabes acostumant i les utilitzes, no? I hem d'intentar pues, també transmetre, doncs, ser capaços de transmetre en el, a l'afectat les coses, no? I molts cops diuen, no, no pateixi, que això està bé, que... Però, clar, no procede a regularitzar su situació. Què vol dir això? Doncs pues no, me poso que em diguin altres paraules. Jo crec que hi ha altres... Sí, hi ha moltes formes de dir, escolta, no pateixi, ho ha fet bé, senyor. No et diuen mai que ho has fet bé.
Però no, no, si l'altre any no ens vas dir que fèiem una carta com dient ens hem equivocat?
I no, el que volen fer el dret a l'error. I això... encara no està aprovat. És a dir, volen treure el dret a l'error. És a dir, escolta, que m'he equivocat. No em sancioni, que m'he equivocat. És que em puc equivocar. És que em puc equivocar. És que és molt complex. Jo interpreto A i... o bé m'he deixat A, una cosa. Igual no. És que moltes vegades és que ens deixem coses que ens beneficien. Ens deixem coses.
Fins i tot, eh?
Sí, moltes vegades. Moltes vegades tu arribes, molta gent que a vegades es va fent la renda, en un moment de treballar, tu els analitzes, els hi fas, sempre teníem un interrogatori, per saber on hem d'estar, i clar, a vegades dius, home, vostè sap que té dret a unes deduccions que no s'ha aplicat mai, però això ens passa molt. I també dius, home, jo penso que una agència tributària que és estat... i per això es diu administració, que ens ha d'administrar, també hauria de fer que quan veu que una persona no s'aplica una deducció, potser li hauria de dir, escolti, estimado contribuyente, per la nostra informació vostè tindria dret a aquesta deducció. Ho sap. I no ho diuen. Penso, ja t'espavilaràs, si no ho poses, bueno, perquè jo igual dic, no me'l vull deduir. Jo sóc discapacitat, i tinc unes deduccions i no me les vull deduir. Bueno, perquè jo què sé, perquè no m'hi considero.
Però que ho sàpigues, almenys,
però
no?
Però ho sàpigues, i sap que vostè té dret. No t'ho diuen. Ens trobem casos en què si tu tens l'obligació de fer la renta i no la fas, de seguida et venen i et sancionen. I... Però ens trobem casos que, home, si vostè té l'obligació de fer la renta i no la fa, com és? Que estrany. Analitzes aquella renta i és que resulta que li han de tornar 200 euros. No. La llei diu que has de fer la renta. O 500, eh? Dius, fes la renta, posa la sanció de 100 euros, però no fes la renta i tingui contribuint 400 o 500 euros que li corresponen. No et diuen res. Només et diuen si han de recaptar. Però això no és administració. Administració és administrança. És administrança. Jo entenc que si l'agència tributària fos una entitat privada i que diu, no, tu t'has el teu objectiu, saps? Que l'Estat la contracta. Que una miqueta així, és una empresa... privada, és a dir, és una empresa, no és, però és estat, eh? Pues haurien de dir, escolti, per què no s'aplica vostè aquesta deducció que té dret? Perquè igual és un desconeixement. Què l'obligues? Anar amb un assessor? Que ho mirem? No, home, pues no. Oi que quan detectes que al revés de seguida envies la carteta? Pues envia la carteta, escolti, que ho sap. Que igual es pot
deduir.
Deduir això.
Li posem deure, si de cas, no?
Sí, vostè que ho sàpiga, que vostè opta que no, però escolti, vostè sabrà perquè no
opta. No, dic de posar-li deures a l'administració.
Sí, però només van al que interessa. D'una banda,
l'any que ve, que tornarem a parlar, aviam si el dret a l'error aquest ja està...
Sí, perquè jo penso que l'any passat us ho vaig dir, sí, i perquè era una cosa, i avui estem igual, no, encara no s'ha aprovat això. No s'ha aprovat.
Però escolta, jo amb això de l'error i aquestes coses, jo conec de gent que va a l'oficina, a repassar-ho, i llavors li diuen si sí o si no, si està bé, si està malament.
Va a l'oficina i d'Hisenda.
Sí.
Sí, home, clar.
El que passa que han de fer tota aquesta... temps de tot el matí.
Bueno, si tu, Hisenda, ho dius per algú que ha rebut una carta, o
no,
algú que va fer la renda allà.
Sense rebre cartes ni res, jo vaig a mirar si tot això està bé.
Bueno, aviam, l'administració, i com ha de ser, tots ha de posar els mitjans perquè la gent pugui fer la... perquè els hi puguis fer la declaració de renda gratuïtament, em sembla... ho ha de fer-ho perquè per això ens ha d'administrar. Però també us he de dir que no controlen gaire cosa. Ens trobem moltes rentes que els ha fet la pròpia administració que està malament, perquè, bueno, el funcionari, bueno...
S'ho volen treure de sol.
En aquell moment, o potser contracten gent i tenen un
per
temps
campanya,
determinat,
no?
Un temps determinat en campanya, i llavors, doncs... van ràpid, es baixen les dades fiscals, bueno, això és el que hi ha i no miro res, aviam... nosaltres també ho podíem fer. Jo no m'agrada fer-ho així. Nosaltres, al nostre despatx, utilitzem molt d'això, però preguntem. Que llavors, al preguntar, home, doncs sí que és veritat que he canviat les finestres i has guanyat
això, bueno, home, doncs no, o ho vaig a fer-ho, i llavors, doncs, bé, alerta'ls i dius, podem fer, clar, llavors podem fer el que volem, que és fer assessorar. Jo sempre dic el mateix. O algú, quan s'ha de vendre una cosa, dius, ens heu de venir a veure abans. I no
abans, després. Eh?
Perquè jo val, sempre val. Dic que a mi m'agrada fer de metge i no de forense.
M'agrada la comparació. Sí,
no,
sí.
Clar, jo quan em trobo a l'hora de fer la renta, has fet una compra-venta, dius, home, si és que li falten, li faltaven 10 dies per aconseguir que això fos vivenda habitual, ara vostè un habitatge habitual, ara vostè té un problema. Mm. Sempre dic, veniu abans. Veniu abans. Quan has de fer alguna cosa important, heu d'anar amb un professional. I mirem-ho, perquè llavors, com tot dic, tot té impostos, i clar, jo quan ja m'ho trobo fet, ja està, dic, és que aquí ja està, dius, mira, toquen 40.000 euros, i si hagués esperat 5 mesos o un any, zero, per exemple. Si hagués esperat, sí, bom, doncs miri, doncs mal. Doncs això, he fet de forense, sí, m'agradaria fer de metge, eh? Jo dic, a mi m'agradaria fer de metge.
Sí, estem molt d'acord amb això, eh? Molt d'acord,
sí,
eh?
Sí, però bueno, és normal, eh? Ens passa, sí. Però és tot, bueno...
Jordi, un plaer, escolta'm, compartir el temps amb tu.
Hem parlat poc de renta, de
novetats. Bueno, però si dius que la cosa està molt, sí, molt igual, sí, doncs sí. No, però ja hem tractat uns quants temes. Escolta'm, ens veiem l'any que ve.
Quan vulgueu.
Que tingués molt bona campanya, no sé com us dieu els...
Sí, campanya, sí, que tinguem bona campanya. Sí, campanya, sí, campanya.
Adéu.
Vinga, moltes gràcies. Ens veiem.
Vinga, va, fem una mica d'acomodadors, no? Allò que fan als cinemes, no? Que es diu acomodador, no? És a dir, tu vas al cinema i la gent et posa allà l'acomodador, no? Però és el que estava fent jo, ara estava aquí acomodant la...
Per ells dreta, senyors d'esquerra, o al revés?
Què?
Vas bé, Carlos.
Oi, que sí?
Sí, sí, sí.
Gràcies. El Carlos no tenia idea de què estic parlant. Butaques senyors d'esquerra, normalment.
Quan fa que no vas al cine, Carlos?
Rato.
Doncs és amb color i sonor.
Home, més o menys, alguna ja n'he vist amb color, sí. Vinga, va, saludem el Ferran Audí, que ens acompanya aquí a la meva esquerra, i el Marc Treserres a la meva dreta. Ells són, què diria jo, els artífecs de La criatura del doctor Frankenstein, que és una obra que s'està duent a terme des del 20 de maig, és a dir, fa 3 dies, no?, que vau estrenar, fins al 1 de juny, a la sala Atrium de Barcelona. Com va anar l'estrena?
Molt bé, va anar molt bé. Sí. Bueno, no sé, jo estava a l'escenari i el Marc potser ho pot explicar millor que jo.
No, bé, la veritat és que va ser prou... Aviam, com sembla que això...
Tens cable aquí per donar i per vendre.
Va ser satisfactòria, tothom sortia prou content i la veritat que després d'aquest mes i mig de feina així... que ha sigut un procés una mica Frankenstein.
Més i mig, superràpid, això, no? O sigui, us moveu
en
aquests termes?
Bueno, ho he fet amb 12 assajos.
Amb 12 assajos.
És poquíssim, això, no?
Sí, bueno, però...
Et veig molt sobrat, eh, Ferran?
Diguem que és una tercera part del que se sol assajar.
Uh-huh. Una tercera part,
una tercera part, sí. El que passa és que va sortir l'oportunitat de poder-ho programar a l'Atrium en substitució d'un altre espectacle que hi havia i... ens vam posar mans a l'obra en res.
Tu com a productor executiu i ajudant de direcció i el Ferran com a principal i únic actor d'aquesta obra, perquè és un monòleg.
És un monòleg,
és
sí,
un
sí.
Monòleg. Però deixa'm presentar... És que saps què passa, Fran? Que si faig el teu currículum, no acabem. No ens dona temps. Hem de tancar perquè ve l'informatiu. Perquè, déu-n'hi-do, he vist que has fet de tot i de tot arreu d'Europa, gairebé.
Bueno, tot arreu d'Europa no, bueno, però escolta, força però, països, sí.
Força països, no? Has fet estades, vull dir, has estat a Anglaterra, t'hi has estat, a Noruega també has fet coses, vull dir...
Sí, París. A França, sí. Sí, és a dir, jo doncs, vaig estar vivint a Londres durant força temps. Allà vaig fer tota una sèrie de produccions shakespearianes, sobretot a Oxford i Cambridge. Jo estava basat a Londres, però aleshores treballava una mica per tot Anglaterra, per tot el Regne Unit, sempre fent d'actor. Però, d'alguna manera, en el meu, si vols, en el meu currículum d'actor, doncs, hi he anat afegint doncs, direcció, hi he anat afegint producció, i ja fa molts anys que ho faig. I també docència. De fet, amb el Marc, que vaig conèixer com a docent, jo era el seu professor justament d'un taller sobre Shakespeare a l'Institut del Teatre.
I què tal, això de treballar amb el teu exalumne, llavors?
Ah, fabulós. Està molt bé. Vull dir, a la fons, bueno, jo sempre ho dic a les classes, i el Marc ho sap, que nosaltres som docents i alumnes durant un període molt breu de temps. Després, el que s'espera, si tot va bé, és que la gent que ha sigut el teu alumne s'acabi integrant a la professió i sereu col·legues professionals, i aquesta és la manera... és l'evolució natural que hauria de tenir doncs, tot el procés.
Mm-hmm. Però que no sempre es té, eh? Dius, això és el que s'espera, tot i que no sempre acaba d'aquesta manera. Vull dir, no sé si de companys de promoció que deus tenir, Marc, no tots estan de, es dediquen, o sí? Vull dir, no tinc curiositat per saber el percentatge que hi ha de... Sí?
No, és... T'he de dir que no ho tinc massa clar, però sí que és veritat que de l'última promo... Bueno, de la promo amb la que vaig acabar... Sí que molts d'ells estan amb les seves pròpies companyies, amb les seves pròpies produccions, tirant endavant diverses coses. De fet, hi ha tres noies en concret que tenen una companyia que es diu que és la Cia Les Pinyes, que fan teatre visual, sobretot, i que bueno, es van conèixer a la carrera i allà segueixen al peu del canyó.
Uh-huh. Això significa que potser ara és més senzill... És que aquest diu no seria... No. Senzill no seria la cosa, no? Però...
No, jo...
No
jo,
sé com dir-ho.
No, és més complicat.
Més complicat.
Sí, és més, molt, molt, molt més
ara
complicat.
Que abans?
Sí.
Per què?
És a dir, jo quan vaig acabar l'Institut del Teatre, i et parlo jo de fa uns quants anyets, no diré uns quants, perquè sóc una mica coqueto, però era molt més fàcil... Molt més fàcil tenir una companyia, era molt més senzill, a més. Hi havia com un teixit, si vols, molt més dinàmic, tant de producció com de gira i de bolos. Aleshores era molt més senzill que la gent pogués fer bolos. Jo, amb la meva companyia, com vam començar, ens dèiem Teatre 7, un dels primers espectacles que vam fer era Les Precioses Ridícules de Molière, i en un any vam fer uns 125 bolos. Això avui dia és impensable.
Si en fas 40 et pots donar amb un cantó a les dents.
Uh-huh. I tot i això, després es dona la casualitat que vosaltres heu de fer 12 assajos només de l'obra per representar-la, vull dir, perquè hi havia poc temps per fer-ho. Llavors, què passa? Que hi ha menys sales també, o d'altra banda? O...
Bueno, perquè això va començar com una producció, o sigui, la llavor d'aquesta producció és del mateix Sánchez Sinisterra, que parla amb el Ferran cap al mes de setembre, octubre, una cosa així, de l'any passat, i era una producció que s'anava coent una miqueta a foc lent, sin prisa però sin pausa, per, de cara a la temporada que ve, intentar-la estrenar-la, començar-la a moure i tot. El Ferran estava en una producció a l'Atrium i aquesta producció, pel que fos, va caure, i en allà doncs, ell mateix va veure l'oportunitat de presentar-li al Raimon, que és el cap de la sala Atrium, presentar-li aquesta producció i dir, escolta, què et sembla si en lloc d'allò fem això? I va sortir l'oportunitat i això va ser a principis d'abril i el 20 de maig vam estrenar. Llavors va ser mobilitzar-ho tot, mobilitzar el Sánchez amb 84 anys, 85, a punt que n'està de fer...
Afincat a Madrid està ell, no?
Afincat a Madrid. Uh-huh. Els assajos eren 3 cops per setmana, els caps de setmana a Madrid. Per tant...
Ostres!
El Ferran sortia de classe, se n'anava cap a Madrid, jo en aquell moment... O sigui, estaven allà perquè tenia altres coses de fent allà, llavors ja coincidia, però els últims assajos ja hem hagut d'anar els dos a anar i tornar.
Sí, sí. Bueno, però és així. És,
sí,
bueno.
Dius com una cosa molt normal, però bé, no, Carlos, tu també que t'hi dediques amb això.
Jo vull dir... penso que això no es va angoixar d'alguna manera, saber, era mitjans d'abril, que al maig havíeu d'estrenar contracorrent gairebé, tot aquest procés no... No us estressa per fer tot aquest procés?
Home, no,
sé si
no estressa molt, però al mateix temps també t'haig de dir que... bueno, vull dir, ara no vull anar de sobrat, però...
Home, amb aquest currículum pots, Ferran,
no,
creu-me.
No vull anar de sobrat, però quan jo treballava, com he dit abans, a Anglaterra fent Shakespeare a Oxford i a Cambridge, normalment assajava amb una obra shakespeariana en 15-20 dies màxim.
Que no és una cosa fàcil, diguem.
Jo, per exemple, vaig estrenar Otelo, fent d'Otelo, en 15 dies. I després, i al mateix temps, és a dir, actuaves per la nit, feies Otelo, i aleshores, mentre estava fent Otelo, ja per les tardes assajava la propera, que era El somni d'una nit d'estiu, en què feia d'Oberon. I aleshores, pam, pam, pam. Això et dona un entrenament molt, molt, molt bo, si vols, perquè, clar, has de ser molt efectiu, molt eficaç, i has d'anar molt de pressa a buscar-te la vida. Ja està. Aleshores, sí, angoixa. Jo va haver-hi un moment donat, sobretot quan vam entrar al teatre, que vaig dir, bueno, ara, per favor, deixeu-me trobar, si més no, la geografia de l'obra, però jo em vaig posar una mica nerviós, però penso que després tot era prou bé. No?
Mm-hmm. Sí, tant.
I per mostrar un botó. De fet, ja hi ha crítiques. És que cercant informació sobre l'obra ja m'he trobat gent que... Bueno, gent. En aquest cas, no recordo només Déu. Andreu Sotorra. Uh-huh. El coneixeu? potser? O...
Sí, qui és.
Ah, saps qui és? Doncs,
sí, qui és, però no el conec personalment.
Doncs es veu que té un canal on pengen les crítiques a YouTube de les obres de teatre. Jo no sabia que també això es feia. Veig que és una pràctica.
A la gent li agrada molt criticar tot en general a la vida, no?
Però una crítica no és algú dolent, Carles.
No, no, és una, com algú positiu i també negatiu, a vegades. Però...
De fet, diu això de tu, Ferran, escolta.
Doctor Ferran Audí fa allò que la literatura, després de més de 200 anys, no ha fet. Humanitzar el monstre i dotar-lo de vida terrenal amb angoixes, pors, il·lusions i desitjos. Amb un discurs net i accessible a tothom, passa de sentir-se més sol que la lluna a admetre, en el fons, el seu escepticisme, sobretot plegat.
Què et sembla?
Molt bé, molt bé, sí. Molt afalagador, no?
Sí, i sí, l'ha encertat, no? També amb la interpretació que ha fet del que volies expressar, també. Que...
Sí, 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 en el fons, sí. Bueno, una mica, jo penso que la gràcia que tenen els personatges monstruosos, vull dir, la criatura de Frankenstein és el monstre per excel·lència, però n'hi ha d'altres, no? Uh-huh. És que funcionen de mirall de la nostra humanitat, però és un mirall convexa. Una mica com los espejos del callejón del gato de Valle-Inclán a Luces de Bohemia. És a dir, és un mirall que, com que és molt deformat, com que és una criatura extrema, el que fa és acabar-te plantejant la teva humanitat. Això, en el cas de Frankenstein, de la criatura Frankenstein, estem parlant d'un personatge de ficció, però si parléssim de l'home elefant va crear exactament el mateix i no va ser un personatge de ficció, va ser un personatge històric que va existir. Uh-huh. Aleshores, sí que hi ha una certa tendència, si vols, al llarg de la història de la humanitat, de reflectir en el monstre les nostres pors, els nostres anhels, els nostres desitjos, les nostres mancances, les nostres frustracions, les nostres inseguretats. El monstre, d'alguna manera, les personalitza. Aleshores, se'l rebutja, i al mateix temps se'l rebutja també per aquesta mateixa raó se l'accepta. Uh-huh. No és per res que els reis d'Espanya tenien, doncs, una cort de nans. No? Que Velázquez va pintar d'una manera excel·lent, no? Però vull dir que forma part del mateix, penso, de la mateixa necessitat. Me rodeo de nanos i tinc tots aquests nans al meu voltant perquè em fan ser més rei, però al mateix temps també em recorden la meva pròpia humanitat, la meva pròpia mortalitat.
Anava a comentar, de fet, hi ha un moment de l'espectacle, un moment del monòleg en el que parla que Frankenstein va passar per un circ, pel circ del Gran Farini. Llavors, una miqueta també va amb tots aquests personatges que podem veure al Gran Showman, per exemple, o a d'altres, als típics circs de enanos unidos en distintes modalidades, em sembla que diu, de la gemelos, mujer perduda, gemelos unidos. Vull dir que tota aquesta reflexió que feia sobre els monstres una mica també hi era aquí dins dels circs.
Sí, i també forma part, vull dir, per exemple, aquí a Catalunya tenim una afició absolutament brutal a les pel·lícules de terror i de por.
Ah, sí?
Home, el nostre festival més important, que és el Festival de Sitges, és un festival de terror i de por. Però és que, a més, a part d'aquest, hi ha Terror Molins, hi ha Terror Sant Cugat, hi ha molts festivals. Realment ens agrada molt, no? I aleshores, per què hi ha aquesta necessitat, si vols, o aquest enjugassament, no?, a tenir por, sentir terror, etc. Jo penso que també forma part d'una mica de la mateixa pulsió, no? Uh-huh. De que no només és una descàrrega d'adrenalina, clar, l'adrenalina et fa sentir més viu, però, a part d'això, hi ha també com... És com una clau de sol, et dona una mesura d'alguna cosa. Uh-huh. I jo penso, doncs, que, bueno, com el crític diu això, doncs, jo ho celebro, que hagi vist, doncs, que sí, que una mica el que intento fer jo és humanitzar la criatura de Frankenstein, intentant donar-li, doncs, totes les capes que hauria de, o pot tenir, diguem-ne, un ésser humà.
Uh-huh. Escolta'm, i tot això plegat, que surt de converses amb el director, és a dir, com va anar acceptar el paper? Però tu ja sabies de què anava tot plegat? O... Sí, abans de donar el sí, diguem-ne, o...
Bueno, jo amb el José, amb el José Sánchez, tinc una relació de fa bastants anys. Uh-huh. La primera vegada que vaig entrar en relació... Bueno, ell era professor de l'institut...
Ah, també?
Jo era de l'Institut del Teatre, quan jo era alumne... El que
és una estafa piramidal, això.
Sí. Jo no el vaig tenir mai com a profe. Quan vaig estar allà em va saber greu, perquè realment m'agradava... A mi m'agrada molt llegir, i les obres que escriu en José a mi sempre m'han agradat molt. Però, bueno, anys més tard, quan jo estava vivint a Londres, vaig fer una producció que era I, Carmela. Vam fer la primera producció britànica de Carmela. Aleshores vaig tornar a contactar amb ell per això. A partir d'aquí... vaig tornar cap a Espanya, i aleshores jo vaig fer una altra producció d'ell que era Fletxes de l'Àngel de l'Olvido, i vam anar fins i tot de gira per Colòmbia, vam estar a Madrid. Després va escriure una obra que es va estrenar pel Grec ja fa uns quants anys, que es deia Vagues notícies de Clam, en què m'havia escrit un paper per mi. Mm-hmm. Que era un paper molt raro. Molt, molt raro.
No sé si és bo senyor... que pensin en tu un paper raro. No sé si és bo o dolent que pensin en tu en un paper que és estrany.
Jo, per mi és bo.
Sí, no?
Sí, a mi ja m'agrada. M'agrada fer personatges estranys, saps? I aleshores, però bueno, era un personatge molt estrany, no se sabia si era home, dona o tot lo contrari, vull dir, una història molt rara. I després, però molt divertit. I després, fa uns quants mesos, em va dir, ostres, m'agradaria... He reescrit aquest monòleg, La criatura del doctor Frankenstein, i m'agradaria molt que la fessis tu. Aleshores, jo primer haig de dir que, com a actor, i sobretot pensant amb el José, que jo penso que, doncs, que és un mestre, si un mestre et diu que té un monòleg per tu, tu no li dius que no. Has de ser molt tonto per dir que no.
Però això... Els monòlegs, o sigui, costa més... No sé com dir-ho, perquè, clar, és l'oportunitat també que tens de lluir, no? És a dir, és més difícil dir-li no a un monòleg que a una obra que no ho sigui, diguem-ne, o...
No, no. Per mi no. El que passa és que quan em va dir és el monstruo de Frankenstein i és este monólogo que he escrito jo i creo que tu lo puedes hacer, pues evidentment jo vaig saltar d'alegria i vaig pensar, doncs sí, jo aquí m'hi apunto al bombardeo, clar que sí que ho vull fer. Mm-hmm. Si m'hagués proposat una obra amb un altre actor, actriu o uns altres companys de repartiment, doncs també hauria dit que sí, segurament, eh? Vull dir, perquè ja et dic, a mi m'agrada el seu teatre i a més penso que els actors i quan trobem algú que és com un mestre, no l'hem d'abandonar. Ja, ja. No l'hem d'abandonar. Hem de conrear tot allò.
Al final tinc la sensació que tota la... En el cas d'un monòleg, a més, encara més, no? Que tota la responsabilitat cau sobre tu. És a dir, perquè aquí, darrere de tot això, hi ha molta gent treballant, entre d'ell i ell que ho té tot al cap, diguem-ne, però escenografia, il·luminació... Vull dir, no sé, tanta gent... I tot va petar, no és una piràmide, i tu estàs allà a dalt de tot. Mm.
És una gran responsabilitat, al fons, perquè et sents com aclaparat, és la paraula. No pressionat, perquè jo no m'he sentit pressionat. A més, l'equip que m'ha envoltat, el Marc, tothom s'ha portat arxivé amb mi. Vull dir que no hi ha hagut cap problema en aquest sentit. Tothom m'ha cuidat molt, m'he sentit molt cuidat, molt mimat. Però sí que sents que tens una certa responsabilitat aclaparadora, perquè dius, bueno, és que si jo això no m'ho trec, tota aquesta gent quedarà fatal. És a dir, d'alguna manera ho haig de fer. Però sí, és una responsabilitat que també és grata, perquè també dius, bueno, si me l'han donada és perquè tenen confiança de que ho podré fer. Aleshores, també és un gran recolzament i és un gran boost d'energia, mm-hmm, i de confiança. I jo, doncs, ho agraeixo molt.
I com a productor executiu, quins reptes suposa el fet de produir un monòleg?
El repte més gran, torno al mateix tema, ha sigut el temps. El temps, el fet que l'equip estigués tan separat, és a dir, la major part del 98% de l'equip estava aquí, però, clar, el director estava a Madrid, l'altre ajudant de direcció també estava a Madrid. Llavors, el més complicat de tot això, en el fons, ha sigut gestionar tots els horaris, totes les convocatòries d'assajos, i després el poder posar-ho tot en peu i tot bé un cop entrem a sala. El procés a sala, clar, després d'un procés tan ràpid on a l'estar separats, gran part de l'equip no podia fer la seva feina perquè no veia els assajos, perquè no sabia quins eren els moviments d'escena, com anava tot. Llavors, a nivell d'il·luminació, l'Elisabet tenia una idea al cap, ella és molt bona i tenia coses molt clares de lo que volia fer, però era complicat tenir les converses amb el José, les converses amb el Ferran, saber com plantejar-ho. Llavors, coses que potser des d'abans d'entrar a sala en altres produccions poden estar fetes i poden estar dissenyades, i podem tenir un plano i podem dir, vinga, doncs això aquí, això s'ha de col·locar aquí. En aquest cas ha sigut tot sobre terreno. O sigui, hem hagut d'estar allà al teatre modificant coses que, de fet, fins ahir hem estat modificant i retocant coses.
Fins ahir, però si vau estar fa 3 dies, que heu anat fent...
Doncs imagina't.
Ah, val.
No.
Un retoque o alguna
cosa. Clar, no, sí. Ah, sí. Ha sigut cosetes petites, però retocar pues, potser temps d'entrades, temps de sortides, colors o cosetes així.
Ara, després de tot aquest procés contrarrellotge, ara, hi ha com dues parts aquí a sobre la taula. El Ferran, com a actor, doncs, que estàs com ara gaudint, suposo, de fer-ho davant del públic, però tu, Marc, ara, una vegada que està tot llest, quina és la teva feina durant les funcions, si és que fas alguna cosa?
Fa molt.
La teva feina, vale, ja vos explica, no, d'aquesta cosa contra el lloc és complicada. Ara que ja està, ara què?
Ara que ja està és gestionar i tenir clar que tot en el teatre estigui bé, sobretot, que el Ferran no es trobi amb cap problema. De fet, el dia següent d'estrenar va haver-hi un accident amb un dels elements d'escena, es va apagar i en allà era, vale, què fem, gestionem, coordinem, què fer per si això torna a passar, com solucionar-ho. És a dir, igual que en una gran producció pot haver-hi el gerent de companyia o la persona responsable durant la funció de dir, de prendre aquestes decisions, aquest pes en aquest cas recau sobre mi, que és veure qualsevol cosa que passi i també treballar amb la distribució, amb el que pugui venir.
Sí, parlant del que pugui venir, no sé si aquest format és més exportable. Esteu, no sé, contemplant la possibilitat de fer bolos i... Sí?
Sí, ho estem desitjant, de fet.
@ cultura castellà.
Sí.
#, cultura castellà.
Exacte.
Que li vas enviar un missatge a la Joana, a Carlos.
Aquí calgui, no?
No, de fet, s'ha de dir que venen... L'Eulàlia ve aquest diumenge a veure l'espectacle.
Vull dir que ho tenim...
Ho anem pactant, després hi ha altres programadors també que estan interessats en venir i que vindran, bueno, entre aquesta setmana i la que ve, perquè al final són només 2 setmanes de temporada. I estem parlant també amb programadors i distribuïdors de Madrid per intentar portar-ho cap allà també, i la idea és poder girar per tot l'estat i per on ens vulguin. De fet, igual que deia abans el Ferran, que em va a les notícies de Clam, veu anar a Sud-amèrica.
A Colòmbia va anar.
A Colòmbia. Ningú ens treu del cap el poder sortir de l'estat, també.
No, i a més, en aquest sentit, també tenim... A veure, també és molt, molt important el fet de que tant la direcció com el text són de José Sánchez Sinisterra. I clar, si hi ha un dramaturg en aquest país que realment és internacional i s'ha prodigat per tot Llatinoamèrica, és el José. Vull dir, no hi ha ningú com ell. Ningú. És el primer que ho va començar a fer, jo penso, d'una manera molt constant i profusa a partir dels anys 70 i no ha acabat de fer mai. Vull dir, aquest any, al setembre, marxava a Cartagena, d'Índies. Vull dir, el José ha fet un treball molt, molt extens, tant a nivell dramatúrgic com a nivell direccional, com a nivell d'entrenador d'actors i de donar a conèixer... És una persona, en aquest sentit, jo penso que el que ha fet el José és super archi admirable. Hi ha molts, molts, molts dramaturgs, molts, tant catalans com d'arreu de l'Estat, que senzillament no els tindríem sense el José. El José no només ha sabut crear ell la seva obra, que és una obra, com ja dic, per mi molt fèrtil i molt variada, sinó també ha sigut inseminador de l'obra de moltíssima gent. Des de Juan Mayorga, passant pel Sergi Belbel, etc.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, doncs ho hem de deixar aquí, perquè si no, no entrarà l'informatiu, no, Carlos? Ens afallarem una mica amb el...
Exacte, sí. Ara, em queda una pregunta, que tinc un dubte molt gran. Marc, com a actor, on pateixes més? En la posició que estàs ara o com a actor?
Hòstia, són patiments molt diferents. Si n'hagués de triar un, pateixo més com a productor. Ara ho gaudeixo més com a actor.
Ja
et va bé aquesta, et va bé la resposta?
Ah, que és bo el tio, perquè ho ha tancat, ha vist que tenia empresa, ho ha tancat ràpid. Vinga, va, doncs, La criatura del doctor Frankenstein, de José Sanchís Sinisterra, amb l'actuació del Ferran Audí a la sala Atrium des del 20 de maig, és això, fa 3 dies fins a l'1 de juny, a les tardes, quins horaris?
A les 8 entre setmana fins dissabte, de dimecres a dissabte, i a 2:15 els diumenges.
Molt bé. Gràcies per venir, companys.
De res, a vosaltres. Moltes gràcies per acollir-nos.
I a tots vosaltres, us diem fins la propera setmana. Ho deixem aquí. Adeu.
Gràcies per la seva presència. A vostès des de casa seva, gràcies. Tanquem la paradeta. Bon cap de setmana.
De 12 a 2:15, el magazín de Ràdio Castellà, la redacció.